105.0 Ràdio Estel, sempre amb tu.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Molt bon dia. Com cada diumenge a aquesta hora ens retrobem a través de les zones de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb el programa Església d'Urgell. Compartirem amb vosaltres mitja hora, en el decurs de la qual parlarem de l'actualitat de la nostra diòcesi d'Urgell. Àlex Alsina és el control de les vies de so. Els parla Carme Bonet. Així avui el tema central serà la participació d'un grup de joves d'Urgell en tasques de voluntariat que va tenir lloc a la zona de Barcelona. En parlarem amb Lluís Plana, delegat de joventut del Bisbat d'Urgell. Amb aquesta notícia, doncs, iniciarem la informació general. Parlarem també sobre la darrera reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, en el decurs de la qual els bisbes catalans van parlar i reflexionar sobre les beatificacions i es van mostrar crítics amb el canal de televisió 13TV. Ens farem ressò de la missa d'Acció de Gràcies que va tenir lloc diumenge passat a Montgai pels 10 beats màrtirs nascuts al Bisbat d'Urgell. D'altra banda, parlarem de la benedicció i inauguració de les obres de restauració que es van dur a terme a la capella de Sant Armengol a l'antic poble de Pont de Bar. I en relació a Sant Armengol, també comentarem la celebració que va tenir lloc a la catedral de la Seu en honor al sant, ja que és copatró de la nostra diòcesi d'Urgell. El bisbat d'Urgell s'ha afegit a la cadena de pregària per les vocacions. Posteriorment parlarem de les activitats previstes a l'agenda i finalitzarem amb la glossa dominical del nostre arcabisbe Joan Enric Vives.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterrar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
El darrer cap de setmana d'octubre, 13 joves del Bisbat d'Urgell han participat en tasques de voluntariat a la zona de Barcelona. En parlem amb el delegat de joventut del Bisbat d'Urgell, Lluís Plana. Què tal? Molt bon dia, benvingut, Lluís.
Molt bon dia.
En què han consistit aquestes actuacions que han dut a terme els joves d'Urgell?
Bé, parlar d'un cap de setmana de voluntariat és una paraula que una mica es queda freda. Perquè precisament l'activitat és el contrari, és una activitat que ha de ser càlida. Llavors ha consistit en entrar en contacte amb realitats socials, de marginació i d'exclusió social, i intervenir-hi. Això vol dir veure llocs on el dissabte i diumenge podíem apropar-nos-hi i entrar en contacte amb persones que ho estan passant malament.
I... doncs, on han dut a terme aquesta activitat i quines són les experiències que han viscut de prop?
Sí, l'important és que al ser un grup petit, estem parlant doncs, de gent de segon de batxillerat i universitaris, hem pogut fer activitats que arriben al moll de l'os. I ens hem dividit en dos grups. Per tant, han hagut unes activitats pels, diguem-ne, menors de 18 anys i altres activitats pels majors de 18 anys.
Quants joves eren?
Eren uns 13. 13, sí, la notícia diu 13, però igual, em sembla que eren 14. El que passa és que una noia va venir només al matí. Per tant, 13 van estar tot el cap de setmana. Llavors, eren grups dividits de 6-7 persones. El grup de menors de 18 anys, dissabte, van arribar divendres a la tarda i van anar a fer un petit passeig pel Raval i pel Gòtic. Perquè molts d'ells no havien baixat a Barcelona a la Raval, la coneixien Barcelona doncs, als jocs turístics. I, clar, es van sobtar doncs, a descobrir doncs, institucions que treballen amb gent del carrer, veure doncs, a les 7 de la tarda tot el tema de la prostitució al carrer Sant Ramon i altres carrers de Raval. Per tant, va ser per ells ja una primera experiència. de veure que la Barcelona que ells coneixen, doncs hi ha realitats diferents, de pobresa, de marginació. El dissabte el grup de menors de 18 anys pel matí van a Ditifet. Ditifet és una casa d'acollida de gent que fins fa poc vivia al carrer. Són 20 persones que viuen allà i fan vida comú, són la seva família aquella. I bé, ens van explicar, ens van convidar doncs, a prendre un cafè, unes galetes, un suc, i ens van estar explicant com havien arribat allà. I llavors l'experiència maca, doncs la gent que t'explica la seva situació. També, a part de sentir aquestes persones que són les protagonistes, també escoltem doncs, les persones que hi treballen allà, és a dir, els responsables de l'institució, que també és una bona manera de conèixer gent que s'hi dedica als altres de manera més concreta. A la tarda aquest mateix grup van al Cotolengo. Per tant, el Cotolengo ja sabem que és un lloc on acullen aquella gent que no té res, que està sense ningú i que té greus problemes a nivell mental i també en molts casos físic. Una experiència molt significativa també, doncs estar amb ells, donar-los de sopar, etc etc. I diumenge al matí van anar a una residència que es diu Llar de Pau, que són dones també amb exclusió social, dones que han estat al món de la prostitució, al món de l'alcohol, al carrer, que han perdut la custòdia dels seus fills i filles, i va ser un matí doncs, de parlar, de jugar una mica amb elles i de dinar amb elles. Per tant, experiència significativa. Penseu que les dones, no hi ha tantes dones al carrer com homes, però les que acaben al carrer estan en una situació realment molt, molt dura. Per tant, són dones que mentalment estan molt, molt malament. Han patit molt i es nota. Per això és una experiència, jo crec que molt forta, molt forta.
Tenen possibilitat, però, de ser acollides en algun centre, aquestes persones?
Sí, sí, de fet,
estan en centres.
Aquest centre, Llar de Pau, és de les Filles de la Caritat, i les Filles de la Caritat acullen a la gent que ja no pot anar a cap lloc. És que, clar, és un problema greu, perquè aquestes dones tenen dificultats per ser ateses en l'àmbit psicològic, perquè s'entén que són persones de marginació social, però, clar, marginació social tampoc no les volen perquè són psicològic. És a dir, són persones que tenen uns problemes mentals molt greus, de destructuració mental enormes, i que, per tant, no les volen, entre cometes, ni a nivell psicològic, perquè han d'estar a l'altra banda, però l'altra banda, que és la social, també diu que han d'estar a la banda psicològic. Per tant, com que no saben on portar-les, les Filles de la Caritat són les que, en la seva idea, la seva constitució com a congregació d'atendre a qui menys pot, doncs són qui les acull en aquest centre. I, per tant, jo penso que és un centre que fa una feina enorme i d'una gran dificultat per totes les voluntaris i professionals que s'hi dediquen. El grup de majors de 18 anys, també el dissabte al matí van al Cotolengo, igual que després a la tarda van anar els menors. A la tarda del dissabte van anar al centre penitenciari, a la presó de menors de la Roca del Vallès. Ja us podeu imaginar l'experiència. Vull dir, per començar a entrar allà dins, que jo sembla que sigui una presó, o sigui, d'alta seguretat, impressionant, i el fet de poder després entrar en contacte amb nois de la presó, amb penes de 3, de 8 anys, gent de 18, 19, 20, 21 anys, que explica la seva experiència. És impressionant. A més, la majoria del nostre grup eren noies, però molt respectuosos amb les noies, de veritat que molt atents aquests nois, i el que vam parlar, el que vam compartir, va ser molt colpidor. I diumenge al matí, aquest grup de majors de 18 anys va anar a la llar La Immaculada, també de les Filles de la Caritat, que treballen, són pisos d'acollida a Sant Andreu de la Barca. Per tant, estem parlant de menors, de nens de 8 a 12 anys, que per molts motius no poden estar amb els seus pares, i que viuen allà. Llavors, va ser un matí de jocs, de molts jocs amb ells, i després de dinar junts. Per tant, penso que els dos grups van fer unes experiències molt significatives de voluntariat, que vam intentar també nosaltres redreçar-les, que entenguessin que ells no són herois de res, perquè el que fan és, entre cometes, poc important. Però jo destacaria dos grans valors que penso que els joves van tenir molt clar. El primer és, quan estem parlant de la importància de la justícia social amb aquestes persones, de la seva dignitat. Seria entendre que aquestes persones són iguals que tu.
Aquest era un dels principals objectius amb els quals participaven aquests joves.
No més que objectius nostres, el que vam veure ells a partir de parlar amb aquestes persones i de parlar amb els professionals. La importància que aquestes persones retornin la dignitat, de sentir-se que nosaltres i aquestes persones som iguals. Ells han tingut més mala sort. Ells mateixos ho reconeixen, molta la gent ha dit i fet, ens ho deia gent que ha viscut al carrer. Potser ens hem equivocat. Vull dir que aquest sentir-se dignes vol dir que un tracte igual, que no ets més que ells perquè tu hagis tingut més sort a la vida. I el segon és el de la sensibilització. És a dir, moltes vegades aquests joves poden sentir a l'institut, a la universitat o a la família, on sigui. Aquestes persones s'ho han guanyat, està així. Això ho sentim.
A vegades, sempre, sí. Doncs, constantment se sent això.
Aquests joves...
S'ho han buscat.
S'ho han buscat. Aquí van fer això, mira, s'ho han buscat. Doncs que aquests joves nostres puguin dir, no s'ho han buscat, no és tan fàcil això. No ho estan passant bé, vull dir, a la presó també hi ha injustícies. Vull dir,
moltes.
A la presó, jo et puc assegurar, hi havia un noi de 18 anys que ja m'agradaria que fora de la presó hi ha nois de 18 anys molt pitjors que aquell noi. Es va equivocar, va fer una cosa, el procés judicial és el que és, penso que hi ha lleis actualment molt que miren molt poc la persona, i per tant, bueno, hi ha el que hi ha, i demà hi ha injustícies, i jo penso que hi ha injustícies, i les hem de dir. Però aquests nois i noies han vist aquestes coses, i es poden dir, escolteu, val la pena ajudar, val la pena veure que aquestes persones són com nosaltres, i també les paraules que deia una religiosa que a mi m'han agradat molt. Ella deia, en aquests rostres, aquestes persones, hi veig Déu reflectit. Hi veig Déu. I a mi em va agradar aquestes paraules, també. Per tant, penso que va ser una experiència molt bona, i jo els hi vaig dir als meus joves, gràcies, perquè gràcies a vosaltres jo també hi vaig, perquè per mi tenia una experiència molt bona, no? de recerca, de descoberta, i com deia aquesta religiosa, de veure Déu en aquests rostres. No?
Aquestes religioses, aquests centres, treballen perquè aquestes persones puguin tornar a fer una vida normal.
És que hi ha una cosa està clara, eh? Penso que aquesta experiència de l'Alternativa Plus aquest cap de setmana és una experiència que jo recomanaria a tothom, adults, joves. Penso que és una de les activitats que fem a la Delegació de Joventut, per mi, de manera personal, com a delegat, més positiva de les que fem. La trobada, anem a realitats socials, realment, del que està encara més per ajudar la gent. Per tant, no anem a llocs a passar l'estona, anem a llocs on realment s'hi treballa amb aquelles persones que estan més lluny de la societat, amb problemàtiques socials més fortes, i penso que és un cap de setmana que deixa petjada. I per això nosaltres també els demanem ara que això no pot quedar així.
Com es continua treballant?
Els demanem que, i de fet els grups estan treballant-ho ara, aquestes setmanes ho estan treballant, és com jo reconec a la meva població quines mancances hi ha, quines problemàtiques socials hi ha i com m'hi poso. Perquè això hem de dir-ho clarament. A les poblacions on es mouen aquests joves, el tema social, gent que està necessitada, una mica, no diré que s'amaga, però sí pas inadvertit. Jo penso que si vas a... I això hem de ser clar, si tu vas a Andorra, vas a la Seu d'Urgell, vas a Guissona, vas a altres poblacions i preguntes, aquí hi ha gent pobra, aquí hi ha gent necessitada, no et donen gaire informació. Això és així. Per tant, també penso que socialment hem de ser... En aquest sentit, una mica hem de vinclar el clau i de preguntar, escolteu,
i buscar-ho.
Què passa aquí? I aquí tenim els informes de Càritas. Càritas sí que ens descobreix a la Seu d'Urgell, Andorra, a Guissona, per dir tres poblacions,
ara arreu,
les necessitats que hi ha. I per tant, els joves, en certa manera, tenen l'obligació, entre cometes, d'implicar-se. Dins els nostres grups TPRT, el projecte social d'implicació en la realitat de les poblacions on viuen és important.
Com han viscut els joves d'Urgell les experiències d'aquestes persones?
Home, no es queden impassibles, eh? T'asseguro, mira, amb el grup universitari saben que han de fer un compromís de voluntariat més o menys fixa. Més o menys tots ja l'estan fent. Sigui a Barcelona, amb molts estudiants, sigui a Lleida, sigui els cada setmana amb realitats com poden ser amb nens i nenes, de monitor-monitora, però tothom ha d'agafar un compromís. És a dir, per molt que ens pensem que el nostre dia a dia es fa xoc, jo els hi dic, que a mi em vinguis dient que el teu problema el cap de setmana per fer voluntariat o entre setmanes que tens, has d'estudiar molt o has de treballar, això és una problemàtica comparada amb tanta gent que hi ha al món, una problemàtica realment que fa riure, és que és així. Uh-huh. De vegades nosaltres vivim amb uns problemes que ens semblen que són tan greus i veiem, per exemple, aquest cap de setmana, persones que realment sí que tenen problemes greus. I jo us t'haig de dir que aquestes persones, quan explicaven la seva problemàtica, no feien un drama. Al contrari, tenien una sensació de dir, això és així, i t'ho expliquen d'una manera, jo diria, molt objectiva. Uh-huh. En canvi, nosaltres creiem en els drames, tinc molta feina, tinc un drama, no sé si puc fer això, puc fer l'altre. I això és el que cal fer recapacitar els nostres joves, que malgrat que tinguin molta feina, que la tenen, perquè els estudis és important, i els adults bé que els apreten pels estudis, hi ha un tema d'entrar en contacte amb l'altre i d'ajudar-lo, que penso que pels nostres joves és fonamental, i més joves cristians. L'opció uh-huh. preferencial als més pobres no ha de ser només una frase bonica que utilitzem. S'ha de notar en el dia a dia, és que és així.
Els joves com s'han relacionat amb aquestes persones? Els han escoltat només? Els han acompanyat?
Clar, jo t'haig de dir que primer sempre hi ha una sensació de dificultat. Quan he anat a explicar a alguns jocs aquesta activitat, hi ha joves que no han volgut venir. Està clar, perquè jo tampoc no els he amagat. No és que faci por el que fem, però home, jo els explico, mira, anem a veure gent que fins fa 4 dies vivia al carrer. Gent que encara hi ha algun d'aquests que té problemes amb les drogues i amb l'alcohol. Jo no en tinc, perquè anirem a una presó. Clar, jo tot això ho explico. I t'haig de dir que hi ha joves que no han volgut venir, no dels grups nostres, a vegades he convidat gent fora dels nostres grups a participar-hi. Hi ha gent que no ha volgut venir. Uh-huh. I també t'haig de dir que hi ha gent, algun dels nostres grups, que no ha vingut perquè tenia molta feina. Això és així, i a mi em sap greu, no tant perquè no vinguin a l'activitat, sinó perquè s'han perdut
una experiència
molt positiva i per mi molt important en aquestes edats en què has de decidir com enfoques la teva vida. Uh-huh. I a mi em provoca una gran atenció pastoral que en els moments en què han d'escollir com on enfoquen la seva vida vegin la importància de dedicar temps als altres. I aquests que han participat, primer els ha pogut costar més o menys, però s'han anat implicant molt, molt. Penseu que els monitors els deixem fer, eh? Nosaltres, al Cotolengo, per exemple, es divideixen. La germana diu, necessito gent aquí a la cuina, gent aquí amb els nens i gent aquí amb les dones. Necessito aquests fent sopar i aquests donant de sopar. I es fa així, com diuen la gent dels professionals o les germanes.
Els responsables.
Ah, clar, nosaltres no... Jo, per exemple, a Llar de Pau el diumenge estava a Llar de Pau. Eren ells i elles que estaven parlant amb les noies. Jo fins i tot me n'anava com un momentet, és que els deixava ells sols parlant, uh-huh. ells sols fent l'activitat. A l'hora de dinar ens estàvem separats per taules, cadascú amb una taula, amb tres dones, dinant i parlant. Vull dir que jo li vaig dir a una noia d'un institut, a segon de batxillerat, que hi volia participar, però em va dir que jo tinc... fa por, una mica. I jo li vaig dir, la veritat, no perdré... vaig una mica dur, però vaig dir, no perdré ni 5 minuts a contestar la por que et pugui fer davant de les problemàtiques d'aquestes persones. Aquesta gent sí que té problemes. Que tu tinguis por per anar-hi, doncs tens dues solucions. O vens i se't passa la por...
i perdem la por, clar.
O et quedes a casa teva uh-huh. dient que estudies i anant on sigui. Jo amb això no soc...
Dic no les insisteixes.
Coses clares, dic les uh-huh. coses clares.
Lluís Plana, hem arribat al final del temps que ens pertoca per avui. Però podem continuar.
Sí, un minutet. Només dir-te que una de les coses que aquest cap de setmana has veiat amb els nois universitaris és que cada estiu fan una activitat. Hem anat a caminar a Santiago, hem caminat per la Gerra, hem fet diferents tipus d'activitats els últims 4 estius. Uh-huh. Aquest estiu farem un camp de treball social. No sé encara on, però farem un camp de treball amb malalts mentals. Uh-huh. Ho hem estat parlant i hem decidit que farem això. Per tant, és una bona notícia que un dels projectes dels universitaris sigui treballar amb persones aquest estiu durant 15 dies. Uh-huh.
Doncs d'això i altres temes i molta activitat que dueu a terme des de la Delegació de Joventut del Bisbat d'Urgell, en parlarem en propers programes de l'Església d'Urgell, si et sembla.
Perfecte, em sembla genial.
Doncs molt bé, gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després de l'entrevista amb Lluís Plana, continuem amb els altres temes que els anunciàvem. El darrer cap de setmana d'octubre, la residència Maria Immaculada de Tiana va acollir una reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, de la qual en formen part els bisbes catalans, entre els quals l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, que n'és el secretari general. Els bisbes van felicitar l'arcabisbe Jaume Pujol per la realització de la cerimònia de beatificació de 522 màrtirs de la persecució religiosa del segle XX a Espanya, 10 dels quals procedien de la diòcesi d'Urgell. L'acte es va celebrar a Tarragona el passat 13 d'octubre i van agrair el missatge que el papa Francesc va adreçar a l'inici de la celebració. Els bisbes van reflexionar sobre aquest esdeveniment eclesial i en van redactar una nota. L'acció pastoral a través dels mitjans de comunicació social va ser objecte de seguiment per part dels bisbes de Catalunya i van emetre un comunicat com a conclusió de la seva reflexió. Els bisbes que formen part de la Conferència Episcopal Tarraconense, atenent les queixes que reben de molts fidels, lamenten el clima d'agressivitat i la manipulació de continguts que s'estan donant en alguns mitjans de comunicació de tot l'estat espanyol, sobretot en relació a la situació política i social de Catalunya. En aquest sentit, van remarcar que creuen que produeix un greu escàndol a molts membres de la comunitat catòlica de les diòcesis catalanes i als propis bisbes el fet que el canal de televisió 13TV, que ha de respectar les persones i les institucions segons el seu ideari, en alguns dels seus informatius i tertúlies opti pel menyspreu, la desqualificació i fins i tot l'insult. Demanen que aquest mitjà televisiu sigui sempre factor de comprensió i diàleg responsable i fructífer. L'església parroquial de Montgai va acollir el passat diumenge a la tarda una missa solemne d'acció de gràcies en memòria dels 10 noubeats màrtirs nascuts i batejats a la diòcesi d'Urgell. La cerimònia va acollir els familiars i amics dels beats màrtirs, representants de les congregacions religioses a les que pertanyien. També hi van acudir molts fidels i sacerdots que van omplir el temple, a més de les autoritats locals encapçalades per l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert. De Montgai eren fills mossèn Pau Segalà i el pare Francesc de l'Assumpció Segalà, tots dos germans. L'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, va esmentar també dos altres cristians de Montgai assassinats per la seva fe durant aquell període. Mossèn Pere Massana, sacerdot diocesà d'Urgell, que era en aquell moment rector de Vilanova del Cantó, i un altre parent seu, Francesc Soler, pare de 10 fills. L'arcabisbe Vives va posar en relleu, en la seva homilia, que els màrtirs són exemples de virtut i de fidelitat. Ells reben ara el reconeixement de l'Església i els tenim per intercessors nostres. L'arcabisbe va esmentar el darrer comunicat al qual fèiem referència de la Conferència Episcopal Tarraconense, on els bisbes es comprometen a treballar per la reconciliació entre tots els ciutadans i per la guarició de les ferides que encara poguessin restar obertes i en el que també assenyalen que desitgen que es continuï investigant aquell període històric. L'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, va presidir el diumenge passat la missa de celebració i la inauguració de les obres de restauració de la capella de Sant Armengol, situada a l'antic poble del Pont de Bar, i molt malmesa en els darrers anys després de quedar desafectada pel canvi de situació del poble amb les riuades de fa 30 anys. La missa solemne va ser concelebrada pel rector de Pont de Bar, mossèn Manuel Pal, i el secretari del Bisbat, mossèn David Codina. Hi van assistir nombroses autoritats, l'alcalde de Pont de Bar, Francesc Jordana, el president del Consell Comarcal, Jesús Fierro, entre altres, a més dels veïns del poble i de la comarca. També diumenge passat al vespre, a la catedral d'Urgell es va honorar Sant Armengol, copatró de la diòcesi, en el dia de la seva festa. La missa va ser presidida per mossèn Xavier Parés, rector de la parròquia, en representació de l'arcabisbe Joan Enric Vives i concelebrada per mossèn Jordi Miquel i els canonges que formen el capítol. Hi eren presents els membres del patronat del retaule de Sant Armengol i altres fidels. La diòcesi d'Urgell s'ha afegit des del passat 6 de novembre a la cadena de pregària per les vocacions organitzada per les diòcesis amb seu a Catalunya. Amb aquesta iniciativa es vol encomanar a Déu l'acció pastoral. A la nostra diòcesi d'Urgell es continuarà fent els dies 16 i 26 de novembre. Així tanquem aquest primer bloc d'informació i tot seguit els parlarem de l'agenda. Avui Balaguer continua els actes iniciats ahir amb motiu de la festa del Sant Crist, molts dels quals se celebren al Santuari del Sant Crist. Demà, formació permanent de preveres de la diòcesi d'Urgell a la Seu. El proper dimecres 13 de novembre, el nostre arquebisbe Joan Enric Vives pronunciarà una conferència a la Clínica de la Mare de Déu de la Mercè a Barcelona. El proper 15 de novembre, a les 8 de la tarda, concert de l'Escolania de Montserrat i sopar la nit 2013 a favor de Ràdio Estel. Així doncs, anem finalitzant ja el programa Església d'Urgell d'avui. Abans, però, escoltarem la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric Vives. Els hem acompanyat Àlex Alsina, el control tècnic a la locució Carme Bonet. Que acabin de passar un molt bon dia.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Torna una cadena d'amor i de pregària. Benvolguts, els delegats de pastoral vocacional de les diòcesis de Catalunya tornen a insistir un any més en una acció pastoral conjunta humil però necessària de fe i d'amor, és a dir, pregar tots junts i units per les vocacions a la vida cristiana, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Pregar en cadena, com diuen, cada bisbat de Catalunya durant tot el mes de novembre, en uns dies assenyalats. Més en concret, a Urgell, pregarem els propers dies 16 i 26 de novembre, dins aquesta cadena, fent així una senzilla cursa de relleu d'oracions. Cadascú que ofereixi una estona del dia o de la nit, perquè amb súpliques intercedim ininterrompudament per tal que Déu ens regali noves i joves vocacions a la vida sacerdotal, a la vida consagrada i a la vida laical i familiar compromesa. Tenim la confiança que serem escoltats. Hem de pregar especialment pels sacerdots, com ja anem fent, i també misteriosament pregarem per aquells que són cridats en el cor de Déu, però encara han de respondre a la crida. Ens sosté la pregària del mateix Jesús. Jo prego per ells, no prego pel món, deia Jesús al final de la seva cursa en aquest món, sinó prego pels qui tu m'has donat, Pare, perquè són teus. No prego només per ells, sinó també pels qui creuran en mi, gràcies a la seva paraula. Per tant, demanem que tots sapiguem respondre amb un amor sempre més gran i més generós a la crida de Déu. Demanem, per tant, amb esperança i amb perseverança, les vocacions sacerdotals que tant necessitem en els nostres bisbats rurals i a tot arreu. Amb tot, sorgeix la demanda, i creiem prou en el poder de l'oració? Deixem que Déu ens parli i consoli amb l'oració? Assaborim les delícies de la seva amistat i del seu amor immens? Li obrim el cor perquè conegui les nostres autèntiques necessitats? Jesús ens ho promet. Diu el llibre de l'Apocalipsi, el capítol 3, «Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i menjaré amb ell i ell amb mi». Obrim la nostra porta interior al Crist des de la pregària i viurem una comunió esclatant de joia i de vida amb ell. I ajudarem amb gemecs i súpliques perquè també d'altres s'obrin de bat a bat al Crist que els invita humilment a fer-se deixebles seus. Que tingueu un bon diumenge i una bona setmana. Adéu-siau.
L'amor no reclama mai. Sempre dona. L'amor tolera. No s'irrita mai. No es venja mai.
Mahatma Gandhi, polític i pensador.